temps d'Agrocope Castelló i temps avui per a parlar d'unes ajudes que ha llançat la Generalitat, les ha anunciat la passada setmana, i és de cara pues a veure com se pot millorar la gestió en una de les qüestions que sempre ha sigut, diguem, un poc més problemàtica. Són ses restes de pod agrícola, i escombraries agrícoles, pues se podria dir d'alguna manera, que normalment se cremen, però clar, estem en una situació on hi ha que buscar pues, un altre tipus de solucions. I de cara a això, de cara a buscar aquests mètodes alternatius de cara a eliminar aquestes restes agrícoles, pues, hi ha, com diem, aquestes ajudes de part de la Conselleria de Transició Ecològica i concretament des de la seva Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Anem a veure de què tracta aquest pla, aquests nous tipus d'ajudes en el director general de Prevenció d'Incendis Forestals, Diego Marín. Molt bon dia i gràcies per atendre aquesta crida de Cope Castelló.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Com diem, estem en un moment on toca fer també buscar noves alternatives, a intentar fer d'una manera més sostenible aquest món, també en el món agrari, i de cara a això, des de la Conselleria també heu llançat aquestes ajudes de cara a buscar alternatives de cara a defensa d'aquestes restes de poda, aquestes escombraries agrícoles, de cara a fer-les també més segures i més sostenibles.
Sí, el que intentem és buscar unes pràctiques més sostenibles amb el medi ambient, intentant pues, que aquestes restes agrícoles de poda, triturar-les, incorporar-les al sòl o revaloritzar-les. Intentar buscar una solució que no siga la crema. En aquest sentit, hem tret una ordre d'ajudes que està dirigida als ajuntaments, concretament als ajuntaments que tenen el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, que en la província de Castelló 116 municipis dels 135 tenen el pla local aprovat i, per tant, poden optar a aquestes ajudes amb un import màxim subvencionable de 30.000 euros.
I unes ajudes on crec que també aneu a ficar el foco en aquestes poblacions, diguem, en menys habitants, però que al final també tenen cert més treball certa més cura de lo que és el món agrari, especialment això, com diem, els pobles més xicodets, però també que són els que també tenen, diguem, més espai natural cap al voltant.
Sí, hem intentat pensar en aquestes zones rurals que estan més despoblades. En aquest sentit, les ajudes als municipis amb menys de 1.500 habitants, el subvencionable és el 80% del projecte que ens presenten. I el 60% és per als que tenen poblacions superiors als 1.500 habitants. Però no obstant això, a l'hora de valorar les ajudes, perquè són ajudes per concurrència competitiva, a l'hora de valorar-lo també es valora el que siguin zones rurals de l'estratègia forestal, l'estratègia territorial valenciana, o que tinguin algun espai natural protegit, i sobretot també pesa molt la superfície que disposen de zona d'influència forestal, és a dir, els cultius que estan pegats al terreny forestal.
I unes ajudes que van més enllà de maquinària, perquè, per exemple, també poden ajudar en ara que això que se parla de la lluita contra la despoblació, en generar nous llocs de treball, a més, com diem, en una pràctica sostenible i que poquet a poquet s'està veient que s'està augmentant, no? El tractar de desfer-se d'una manera, diguem, més mediambientalment protegida a aquest tipus de neteja de les restes agrícoles.
Sí, a més de subvencionar la maquinària, també es pot subvencionar el personal que pugui utilitzar aquesta maquinària, i també una tercera pota és que l'Ajuntament, si no disposa ni de personal ni de maquinària, pugui contratar aquest servei a una empresa que disposa d'aquesta maquinària o d'aquest personal per a poder fer aquest treball.
I tot això, com diem, de cara a buscar alternatives per a l'eliminació de restes agrícoles que vagin més enllà de tirar de foc, que se vol dir col·loquialment. Ja, per exemple, sí que l'heu ficat en marxa de col·laboració amb la gent dels parcs naturals en això, en terres que són o en terres municipals que tenen parcs naturals al seu voltant, de cara a evitar això, que se creme, que se fique esa eliminació d'una manera diferent. No sé quina valoració feu, si notes que la gent això de que té prop, per exemple, així, Serra d'Irta, Serra d'Espadà, Penya Golosa, que elimina aquestes restes de poda agrícola d'una altra manera?
Sí, al final teníem un servei que prestàvem als parcs naturals d'Irta o del Degar de les Palmes, que únicament estava dins del que és el parc, i cada volta tenia més acceptació, però que al final la prevenció d'incendis és un assumpte més transversal i no sols implica a una direcció general de la conselleria, sinó que al final els ajuntaments i la societat en general té que conscienciar-se de que tenim que intentar anar cap a pràctiques més sostenibles i utilitzar el foc en el mínim possible.
I tot això també entra ara en una època on, per exemple, pues, cultius, això, que ja comencen en la poda, però que també justet arriba en el moment en què torna a fer més calor, torna a augmentar el risc d'incendis forestal. També toca un poquet conscienciar això als agricultors de tota la vida a intentar desfer-se d'altra manera, perquè ja han vist durant els últims anys que potser moltes d'aquestes cremes que pareixen que se volen sense voler acaben afectant d'una manera molt important a molts espais naturals i creant aquests incendis forestals que tampoc ens agrada i que acaben desfent aquesta geografia tan nostra com la valenciana.
Sí, bueno, en primer lloc m'agradaria indicar que els agricultors o la crema de restes agrícoles no és la causa principal d'incendis de la Comunitat Valenciana, sinó sembla que sempre estem assenyalant a l'agricultor com el culpable de que després hi hagi un incendi forestal. A la Comunitat Valenciana el 70% dels incendis són causes antròpiques, però per exemple, parlant precisament de Castelló, passa totalment al contrari. En 2021 vam tindre 53 incendis i el 70% dels incendis van ser deguts a llamps. Únicament 7 incendis van ser negligències. Vull dir que n'hi ha que deixar les coses molt clares. L'any passat en la Comunitat Valenciana, dels 240 incendis, únicament 14 van ser, és a dir, un 5-6% van ser deguts a negligències provocades en la crema de restes agrícoles. És a dir, és un percentatge molt baix. Per exemple, per tindre una dada també de l'any passat, 12 dels incendis produïts van ser deguts a que la gent va deixar les restes de les cendres a la muntanya. És a dir, és un assumpte de conscienciació ciutadana també. No sols tenim que apuntar a l'agricultor, però és cert que durant l'època ara de l'estiu, a partir de l'1 de juny, no se podran fer crema de restes agrícoles. De l'1 de juny al 16 de setembre. Al 16 d'octubre, perdó.
Doncs, com ja has comentat, Diego, ara és això. Els agricultors ja estan conscienciats, els agricultors ja van a tindre aquesta nova ferramenta de cara a mostrar alternatives a les cremes, que esperem que ho puguen aprofitar de la mà dels seus ajuntaments. Ara, com bé dius, arriba la conscienciació també de tota la societat, com has dit, evitar negligències com el tema de les brases, també tirar aquestes colilles per quan s'està conduint i tindre en el cap que, per exemple, casos com el que va passar l'any passat en Mossatos, així, en aquest incendi d'Almedíjar, que ens va trencar el cor i també per veïs Jesús que portava per a la Serra Espadà no es torna a repetir en aquest any 2022.
Esperem que siga així, esperem que siga així.
Doncs en este missatge mos quedem. Diego Marín, director general de Prevenció d'Incendis Forestals, gràcies per presentar-nos aquest projecte d'ajudes de cara a buscar alternatives a la crema de restes agrícoles, que vagi molt bé i pendents estarem. Esperem que la pròxima connexió siga per a parlar de lo bé que ha anat la campanya i que no siga per a lamentar nous incendis.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
I després de l'entrevista toca fer evidentment el repàs a l'actualitat del sector agrícola, del sector agrari a la província de Castelló i com sempre per aquestes denúncies que fan les diverses organitzacions agràries, en aquest cas des d'Avasaja s'apunta que el grup de contacte de cítrics d'Espanya, França, Itàlia i Portugal considera insuficients les noves mesures de control adoptades per la Unió Europea per a previndre la introducció i propagació en el mercat comunitari de la taca negra, un fong que afecta a fruits i també pot infectar els talls i les fulles. Segons Avasaja, i a través dels dades oficials de la Unió Europea, Brussel·les va rechazar ficar més mesures i mesures més contundents a Sud-àfrica, tot i que en 2021 els seus enviaments citrícoles amb destí a la Unió Europea van arribar a la xifra més alta d'interceptacions de taca negra en l'última dècada, un total de 43. Destaquem, per la seva part, que la Unió de Llauradors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura que habilite un apartat al seu web per a efectuar consultes de productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu en ecològic, a fi de que les persones llauradores puguen rebre l'assessorament més eficient. I des de la Generalitat s'ha publicat ja la resolució que dona llum verde a la decisió de la Conselleria d'Agricultura d'incrementar en 10 milions d'euros addicionals el pressupost destinat a fomentar la contractació de l'assegurança agrària. Anem ara en clau més local. A Betxí s'ha dut a terme durant este passat mes d'abril un alliberament de D9000 Cryptolaemus montruceri, el depredador per excel·lència del cotonet de Sud-àfrica, una plaga que recordem porta més d'una dècada afectant el cultiu de cítrics de la comunitat. La solta s'ha planificat homogèniament per tot el terme municipal citrícola de manera que quede ben distribuït i tots els productors puguen beneficiar-se d'aquest tractament. Anem ara fins a l'Alpalància perquè la Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta feta per l'Ajuntament de Gèrica d'una parcel·la ubicada a aquesta localitat per a destinar-la a hora en pràctiques per a l'Institut Alto Palància Gèrica Viver, concretament per al cicle de formació professional bàsica en agrojardineria i composicions florals d'aquest institut, de l'Institut Alpalància. Anem a la capital de la Plana perquè ja han tancat i la primera edició del Degusta Taronja, aquesta iniciativa que buscava unir restauració en la gent de la fila de la taronja, va tancar el passat de diumenge aquestes activitats i concretament se va reconèixer el local més compromesos en aquesta causa. Sugaglu va ser la cuina més sostenible segons el Degusta. Adrià Nida es va decantar per un plat salat amb capellà, carxofa, ajo blanco d'ametlla i navelate després d'entendre millor quin era l'entorn del cítric. Aquest plat va rebre el nom de Paisatge de Castelló. Levistró, per la seva part, va aconseguir el Premi Degusta més compromès per mantenir el vincle amb l'agricultor, per personar-se a la fira de la taronja i ser ella mateixa la que tria la parada. Concretament va ser en el Crep Suset. I el Colmado es va alçar amb el reconeixement de Degusta més popular, sent la seva etapa la més degusta de la jornada, va arribar a més de 600 persones, aquesta etapa que va presentar el Colmado. Comencem ara a l'agenda, perquè ve carregaeta en qüestió agrària aquesta setmana. Comença avui, a les 6 de vesprada, l'edifici polifuncional d'Eslida, ja que té lloc la presentació de Del Camp a la Taula, una nova campanya de debat al voltant de la producció, distribució i consum agroalimentari responsable al municipi. Apunten des del consistori que és una nova oportunitat per a que la ciutadania participe de forma directa en com millorar la situació actual de l'agricultura en Eslida. Vilanova d'Alcolea celebra el dissabte la primera edició de les jornades de promoció i coneixença Viu les varietats tradicionals. Des de les 9:30 fins a les 2 tindran lloc a l'Ajuntament unes jornades que estan enfocades a transmetre la importància de la recuperació de les varietats tradicionals i els coneixements agrícoles associats que són una part fonamental del patrimoni rural. Comptarà amb la presentació del projecte, una taula rodona i també degustació de productes agroecològics. Per al dia 30, per al dissabte, queda a Vilafranca, la seva casa social, i des de les 9:30, 4 conferències dins del projecte Avanços i noves tecnologies per a la gestió de plantacions productores de trufa negra. La formació estarà impartida per Luz Cocina Romero. La primera conferència, que arrencarà a les 9:30, tindrà com a tema principal els avanços en conceptes de biologia i evolució de plantacions. A les 12:30 serà la segona conferència, Nou paradigma de maneig, salut de l'arbrat i l'engreixament de la trufa. Per a la vesprada quedarà l'augment de la producció mitjançant l'aport d'espores i la modificació del sòl amb l'aplicació de substrats i se tancarà amb una última xerrada respecte a la contaminació per túbel brumal en les plantacions, la seva perillositat i recomanacions per a evitar-ho. També el dissabte, en aquest cas en Alcalà de Xivert, tenen curset per a la renovació del carnet de manipulador de plaguicides. Tindrà lloc al Saló del Llar de Jubilats d'Alcalà, a les 8 del matí arrencarà fins a les 2 i al ser places limitades l'inscripció, recordem, està oberta al registre de l'Ajuntament d'Alcalà. També tenim, per allà la propera setmana, per al dia 2, per el dilluns, a la capital de la Plana, una jornada que tira endavant la Regidoria de Transició Ecològica junt als Serveis de Producció Ecològica, Innovació i Transferència de Tecnologia de la Conselleria d'Agricultura per avançar cap a un model alimentari agroecològic que promoga un consum responsable, sostenible i saludable. Tindrà lloc a Almenador, a les 6:30 de la vesprada començarà i participaran, entre altres, Alberto García, Dolores Raigo, que és enginyera agrònoma de la Universitat Politécnica de València, i també productores agroecològiques com Esther Paulo de l'Hort del Rajolar o Manolo Vacas de Cograu. També per a la propera setmana, del dilluns al dijous, el Pacte per l'Ocupació de l'Alpalància organitza un taller sobre noves idees de negoci al sector agroalimentari i agroturístic, que comptarà amb xerrades, tallers i 2 visites estudi a negocis que s'adentraran dins del seu model de negoci, com som la Cooperativa de Viver i els formatges de pastor La Planeta de Xert. I tanquem aquesta Agrocope Castelló en la notícia, podríem dir curiosa, però que també és una denúncia a tindre en compte especialment pues, en la gent que treballem en la paraula, com podem ser nosaltres. I és que l'associació la Unió de Llauradors ha remès una escrita a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a que retire l'excepció despectiva de la paraula llauro del seu diccionari perquè no s'adapta a la realitat actual. Aquest diccionari normatiu valencià de l'ABL té com a segona excepció de la definició de la paraula llauro com a persona rústica, sense refinament. I des de la Unió consideren que és una obsessió que es lliga indudablement amb la primera de les que té aquest diccionari normatiu valencià, que afecta de forma directa la professió del llaurador, al que indirectament se li pot considerar com a persona rústica i sense refinament. En tot això, la pròpia Unió de Llauradors ja ha sol·licitat a l'Agència Valenciana, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que inicie les gestions adients per adaptar la definició de llauro a la realitat actual, evitant excepcions despectives, ja que en l'actualitat i en moltes ocasions definir-se com a llauro significa orgull de pertinença a la professió de llaurador o agricultor. I en aquesta defensa, a aquesta definició tan bonica de llauro, com a orgull de pertinença a la professió, ens despedim aquesta setmana per l'Agrocope Castelló.